Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:15 i saludem la dietista Astrid Barquer. Molt bon dia.
Bon dia de tardor més ja, eh?
I tant, i tant. Astrid, has escoltat l'entrada, aquesta cinta nova que t'hem posat? Què et sembla?
Ostres, la musiqueta aquesta de just abans?
Sí, te l'hem renovat.
Sí, sí, superbé. Sempre em sembla bé el que feu.
Estrenem estació i posem música, música pensada per l'Astrid, que és energia pura, sempre fa mil i una coses, i que en aquesta estoneta curta dels divendres ens explica moltes coses i ens ajuda molt. Doncs és una música que et defineix, que t'acompanya tal com ets.
Que bé, moltes gràcies, Sílvia.
Astrid, com deies, hem estrenat tardor i això implica moltes coses.
Sí, sí. És una estació que passem, doncs, d'aquest canvi climàtic, no?, de la calor cap al fred. També tenim menys hores de llum solar, hi ha més vent, més pluges, és més fàcil constipar-se i és per això que hem de tenir en compte certes coses que ens poden ajudar a tenir millor salut en aquests canvis que hi ha d'estació.
Portem 4 dies mal comptats i el temps encara no és ben bé de tardor i ja tenim aquí els primers constipats, eh? Sembla mentida.
Ja. Ara t'anava a dir que portem 4 dies però ja estem tots mig encostipats, o sigui que alguna cosa va malament, oi? Mira, la tardor passa això, no? Aquests canvis són els que hem d'ajudar d'alguna manera a que el cos els passi de la millor manera, no? També és veritat que coincideix el canvi d'estació amb el canvi de vida, no? Perquè s'acaben les vacances, comença el ritme frenètic a la feina, vens d'un temps de vacances on que sembla que s'hagi parat el món i ara quan tornes a arrencar tens com moltes coses pendents. Aquest any a més ha coincidit en que les restriccions són més lleus després de molt de temps, amb la qual es poden fer moltes coses, no? És tot com una mica frenètic, una mica caòtic, i això també ens fa baixar les defenses perquè el nostre estrès és més elevat i tot junt és un còctel ideal perquè ens posem una miqueta malaltons, això és veritat.
Astrid, tu sempre et fixes en la natura. Què li passa a la natura a la tardor i com ens afecta a nosaltres?
Mireu, la tardor és aquella estació on la vegetació està al final del cicle, no? Veiem ja com les fulles es van morint, la branca es quedarà pelada a l'hivern per després a la primavera tornar a brotar, no? I aquest final del cicle en realitat també és un auge de la vida, no? Els arbres perden les fulles, però perquè concentren tota l'energia a les arrels. Per aguantar, no?, aquest fred que vindrà, les arrels estan sota terra, estan més protegides, les fulles ja no tenen aquests nutrients perquè ja no xuparan tantes hores de sol, etc. Per tant, les desestima, no?, cauen a terra, però les fa servir també, les fa servir d'abonament, que això és el que li donarà aliment a la terra i, per tant, a les arrels, no? I aquest equinoci de tardor és aquest auge de la vida en el sentit de que, no?, es tanca aquest cicle, però per tornar-nos a enfortir ben fort per després tornar a florir i tornar a donar fruit, no? Penseu que la tardor, que és atumus, no?, en llatí, ve d'autus, que és augmentar, i anus, que és any, no? O sigui, el nom ja ens indica que arriba aquesta plenitud, no? És com augmentar aquest any, no? I és aquest auge que us explicava. I també val a dir que hem de tenir molt en compte el que estem en un equinoci, no? Sabeu que hi ha estacions que són com de transició, que són la primavera i la tardor. Doncs l'equinoci és aquests dos moments de l'any en què el sol creua l'equador celeste, que en diuen, no? I llavors, durant els equinocis, tant la nit i el dia tenen la mateixa durada a tot el món, en el dia de l'equinoci, no? Excepte en els pols, que van a un altre ambient, no? Però tota la resta del món sí que la nit i el dia tenen la mateixa durada. La paraula equinoci és això, igualació amb la nit. Llavors, hi ha dos equinocis a l'any, un és el de primavera, o el vernal, que en diuen, i l'altre és aquest, que és l'equinoci de tardor, que normalment es produeix al voltant del dia 23 de setembre. Aquest any va ser el 22 a la nit, d'acord? I és quan el sol creu aquest equador, passava per l'hemisferi nord cap al sud, i llavors tot aquest hemisferi nord marca que ja comença la tardor. Llavors, tots aquests canvis astronòmics tenen una afectació energètica sobre la Terra i, per tant, també sobre les plantes, sobre l'aigua, no? Sobre tots els elements naturals que hi ha a la Terra. I nosaltres, com a mamífers, no? Residents a la Terra, també notem aquests canvis. Llavors, és veritat que a vegades tenim aquesta sensació de que anem una mica més cansats, no? De, sí. de que no tirem, de que... Bueno, a part de que, no, i ho associem moltes vegades al, no, és que és el, no, aquesta arrencada de curs m'està costant una mica, no, amb els nens, les extraescolars, tot nou. Bueno, també és propi d'aquesta part energètica d'aquests canvis. Llavors, què li passa al nostre cos? Anem a veure. Primer, cal preparar-se per aquests canvis de temperatura que venen. Llavors, el cos, com que necessita més energia per suportar aquest fred que vindrà, val? El que regula la nostra temperatura corporal, que és una despesa per al nostre cos, el que necessita és més energia. Llavors, com li donem aquesta energia? Doncs molt senzill, menjant aliments energètics que, a més, la natura ens els ofereix, perquè, clar, això sempre és així, no? La natura sempre ens ofereix el que realment necessita el cos. Fixa't quins són els aliments que arriben ara. Sílvia, ens arriben castanyes, ens arriben moniatos, no? Ens arriben arrels, no? Molts aliments que són de sota terra, perquè aquests aliments, ens arriba la carbassa també, que és un fruit però que té molts continguts en carbohidrats. Tots aquests aliments, Sílvia, tenen un contingut energètic molt alt perquè tenen un ingredient que és els carbohidrats. I això és el que li dona energia al nostre cos, d'acord? Per tant, és bo que, i és probable, que agafem algun quilo de més, perquè els aliments que mengem més sovint són més energètics, però això és bo, perquè ens ajuda una mica a fer aquesta capa de greix una mica més ampla i, per tant, que el nostre cos pugui pal·liar millor aquest canvi de temperatures. També penseu que hi ha menys hores de llum i això fa, a part de que baixa la temperatura per aquestes menys hores de llum, fa que disminueixi una mica l'estimulació del centre cerebral, que són les connexions amb el sistema hormonal, que fa que siguem més propensos, no? Estar una mica més desmotivats, bueno, aquests canvis de... No? Portem a un estiu amb hores de molta llum i ara resulta que, a més, vindrà el canvi horari, que això no ajuda gens, el canvi horari. Que, sí, jo sempre ja sabeu que no sóc gens defensora dels canvis horaris, però clar, això encara estimula més que tinguem aquesta sensació de que no tirem, de que estem més desmotivats, de que torna a ser fosc, de que fa més fred, de que ens hem de tornar a tancar i no ens agrada tant, no? Els mediterranis, això... Tot plegat debilita una miqueta també aquest aparell respiratori. I per això sempre el que pateix el nostre cos a la tardor són problemes relacionats amb l'aparell respiratori, no? Mucositats acumulades en el nas, tos, aquesta sensació de faringitis, no? Del coll irritat, potser a vegades fins i tot angines, no? Tot això és el que li passa al nostre cos. Aquesta sensació de fatiga, aquesta davallada de les defenses. També són més vulnerables als gèrmens per culpa de la davallada de les defenses, els virus, els bacteris. Llavors, si passa alguna grip per davant nostre, no? Alguna passa de panxa, doncs augmenta el nostre risc d'infeccions perquè, clar, el cos s'està acostumant, està fent aquests canvis i hi ha aquesta lleugera baixada de les defenses perquè el nostre sistema immunitari doncs, està agafant una miqueta el ritme. Val?
Presenta'ns aquests aliments que enumeraves així ràpidament que són propis de la tardor i que la natura, com que és sàvia, ens dona. I per això no s'hi val el que tu sempre dius, a menjar maduixes, perquè ara no ens aporten el que necessitem, tot i que si anem a comprar en trobarem tot l'any.
Sí, la veritat és que en els centres comercials i hi ha també algunes verdoleries, tenen de tot durant tot l'any. També fixeu-vos molt la procedència, no? Per normativa d'etiquetatge i sobretot també de la cartelleria dels llocs on anem a comprar, hauríem de posar d'on prové aquell producte. I això ens pot donar una idea de realment, clar, si aquestes maduixes estan venint del Perú, no? Com ens passa a l'hivern, per exemple, és evident que això no és de temporada nostra, mediterrània, i per tant no és el que el nostre cos necessita ara, no? Llavors, ens hauríem de centrar una miqueta en els aliments que són de temporada. Llavors, per això us deia que tota aquesta davallada de les defenses i sensació de fatiga les podem pal·liar amb els aliments de tardor. Anem a veure quins són.
Primer, sí, presenta.
La carbassa que dèiem, no? Mireu, la carbassa conté un antioxidant molt potent, que és el que li dona aquest color ataronjat, no? Aquest color de carbassa, que és el beta-carotè. El beta-carotè és un aport de vitamina A, és un xute potent de vitamina A, que ajuda a que es formin els ossos, les dents, les ungles, el cabell. Aquesta seria una mica la funció de la vitamina A. Val? I ens aporta aquestes defenses per no caure malalts, que també ens ajuda doncs, en altres coses com l'estat de la pell, de la visió, però sobretot la carbassa la necessitem per aquests beta-carotens que ajuden al nostre sistema immunitari i perquè són molt bones per ungles i cabell. I en els moments de debilitat, el que notem primer és justament això, que ens comença a caure els cabells, que se'ns trenquen més les ungles, d'acord? Que és quan el nostre cos té aquests símptomes, aquesta manera d'expressar, que està una mica baixos de defenses. Doncs el beta-carotè de la carbassa ens ajuda justament a això. Perdoneu.
Ara, a la tardor és típic, no?, la caiguda de cabells, que no t'espantes perquè ja saps què passa cada tardor.
Correcte, sí, sí. I els beta-carotens justament ens ajuden a la salut, a que tots aquests cabells nous ens ajudaran, diguem, els beta-carotens ens ajudaran a que neixin forts, d'acord? Com veieu, jo també estic una mica encostipada.
Sí, aquest coll... Tenim altres aliments propis de la tardor que, com deies, ens ajuden a combatre tots aquests coses que li passen al nostre cos. I hem començat amb la carbassa. Ens parlaves també de la carxofa abans, quan feies un repàs ràpid.
Correcte, la carxofa. Encara no en tenim, perquè no ha fet prou fred, però en començarem a veure d'aquí poc. Mireu, la carxofa, com a bon aliment verd que és un aliment de fluorescència, és a dir, ens mengem la flor, però com a bon aliment verd és un protector ideal del fetge, és molt diurètica. De fet, quan anem al lavabo, no? Tenim una orina amb una olor més forta quan hem menjat carxofa, fins i tot tenim la sensació que tenim més ganes d'anar al lavabo, perquè és una diurètica, no? Ens ajuda a anar a orinar, i això ajuda a eliminar encara més els tòxics, no? Tots els aliments que hem menjat que portaven doncs, algun tòxic, algun ultraprocessat, etc., ens fa que ho eliminem i, per tant, el nostre fetge no ha de treballar tant. Per això és un protector del fetge. També regula la secreció del bilis, vale? que és aquell líquid que ajuda justament a la gestió del fetge, i tots els residus del nostre cos s'eliminen més ràpid gràcies a la carxofa. Per tant, és un aliment imprescindible a la tardor, perquè com que estem amb les defenses més baixes, totes aquelles marranadetes que mengem, que respirem, no? Que ens posem amb les cremes, sabons, etc., doncs la carxofa ens ajuda a eliminar-les, a drenar-les. Per tant, és una molt bona opció. Una altra és la magrana. La magrana és un fruit que és la reina dels antioxidants, Sílvia. Fet el seu color tan intens, no? Que és un vermell gairebé morat, molt intens, és el que ens demostra que és un antioxidant potentíssim. No? Els antioxidants què fan? Doncs ens ajuden a conservar la joventut, no? Però també a nivell intern, és a dir, prevenen l'envelliment a nivell extern, però també ajuden a la salut dels nostres ossos, de les nostres vísceres, i per tant ajuda també aquesta joventut interior que fa que estiguem més sans.
I de magranes ja tenim les primeres. Aquestes sí que han arribat ja.
Aquestes sí que han arribat, eh? I tenen molts minerals, el magnesi, el ferro, el coure, el zinc, el calci. Tenen molta vitamina C, que això ajuda molt a curar els constipats, la vitamina C, i també vitamines B i U. És un aliment supercomplet. De fet, per això no? És com el fruit reina. En diuen el fruit reina també perquè... Si ens fixem la magrana, al final de la magrana fa com una corona, i si la gires del revés sembla una corona reial.
Ah, bé.
Això en diuen que és un fruit molt reial, no?
Sí.
Per tant, és molt bona opció. I sí que són una mica emprenyadores de pelar.
Ai,
però
sí.
Jo sempre dic el mateix, si us ve de gust un suc de magrana, agafeu la magrana partida per la meitat com si fos una taronja i la poseu a l'exprimidor i surt un suc de magrana boníssim. Val? I això és molt més fàcil. Vinga, un altre aliment de color carbassa, Sílvia, els moniatos. Tan típics també de la tardor, de la castanyada, també beta-carotens a tope, per tant, vitamina A. Tenen una mica de vitamina C, també, però sobretot el que conté és vitamina A i molt carbohidrat, per tant, molt energètic. Ens ajuda absorbir, no? La part energètica dels aliments, el moniato, perquè és una arrel, està sota terra, té molt ferro, té fructosa també, li deu també aquest gust més dolç a la fructosa i té molta fibra com a bona arrel. És una opció boníssima, el moniato. Als nens també els agrada molt i aleshores hi ha moltes maneres de cuinar-lo. Avui, si tenim temps, us en diré una. Un altre aliment que encara no hem començat a veure, però que d'aquí una setmana ja el tindrem a tot arreu preparant la castanyada, que són les castanyes. Les castanyes tenen un munt de greixos saludables. Són una lleguminosa, d'acord? Amb molt de contingut en carbohidrat, també un tipus de sucre aquest que és la fructosa, per això té aquest gust dolç, i és un aliment super, super energètic, ideal per esportistes, ideal per nens, ideal per l'embaràs. Conté molts minerals, també. I és, en menor mesura, una mica de proteïna, no?, per aquest contingut, no?, que és una llegum, i vitamina C, però sobretot la part més important són els greixos saludables i els carbohidrats, d'acord? Un altre aliment molt de tardor, i aquest sí que ja n'hi ha per tot arreu, són els bolets, Sílvia. Els bolets són els pocs aliments que tenen una vitamina que només ens l'ofereix el sol, que és la vitamina D, d'acord? Els bolets ens l'ofereixen. I fixa't que quan la dona la natura és just quan tenim més hores ombries. I, per tant, com que tenim menys exposició solar, la natura ens ofereix un aliment que té la vitamina que ens ofereix l'exposició solar, que és aquesta vitamina D. També conté vitamina A. Digue'm, digue'm.
Ens compensa, no?, la natura, d'alguna manera. Menys correcte. Hores de sol, teniu bolets.
Correcte. La vitamina D és la del sol, però també ens ajuda a absorbir el calci. Per això la necessitem. Per això es feia allò dels malalts que es deixaven una estona al sol, en els hospitals antigament, no? Perquè els ajudava a tenir millor absorció del calci, la vitamina D, i també del fòsfor, i per tant ajuden a tenir millor qualitat òssia. Va bé per la formació d'ossos i de dents, i n'hi ha de bolets, que també s'utilitzen amb fins medicinals, depèn del tipus. I per últim, uns aliments que també són molt típics de la tardor són els cítrics, que ara començarem ja a tenir taronges, a tenir mandarines. Aquests són els principals aliments que ens ajuden a curar els refredats, Sílvia, perquè no només tenen vitamina C, que no són els aliments que tenen més vitamina C de tot el regne, perquè hi ha altres aliments com el julivert, el pebrot, que tenen més contingut en vitamina C que una mandarina o que una taronja, però tenen una característica que els fa que aquesta vitamina C que tenen la puguem absorbir millor. I és que contenen àcid cítric, per això són de la família dels cítrics. I aquest àcid cítric ajuda a que la vitamina C sigui més absorbible pel nostre cos, més aprofitable. Per tant, és una molt bona opció. Sucs de taronja, quan estiguem encostipats, perfecte, boníssima. No de sèrie, perquè ja sabeu que també mengem molta més fructosa, però sí com a remei per curar els encostipats.
Un suc de taronja per esmorzar cada matí, tota la tardor i l'hivern, no el recomanes?
Potser cada dia de sèrie no, però sí en èpoques que veiem que anem una mica més fluixos de defenses, que ens comencem a notar una mica carregats, no?, de nas, aleshores pot ser una bona opció. Si no, jo sóc més partidària de menjar-se la taronja sencera, no pas fer-ne un suc de dues o tres taronges que aleshores tindrà molt contingut en fructosa i no ens menjarem la polpa, perquè quan fas l'exprimit doncs la desestimes i la polpa ajuda a gestionar millor els sucres de la fructosa. Val? Llavors és millor menjar-se la taronja sencera.
Astrid, ens deies que volies acabar amb una recepta, amb una proposta.
Mira, una recepta que és molt fàcil i és boníssima, és un acompanyament ideal com a font de carbohidrats, que és xips de moniato. Els xips de moniato, el que hem d'agafar són uns mig quilo de moniatos, els pelem, els rentem bé i els tallem o bé a daus o bé a tires en format patata fregida, el que preferiu vosaltres. Els posem en un bol i li afegim dues cullerades soperes d'oli, una cullerada sopera d'orenga, una cullerada sopera de pebre vermell, d'aquell que no pica, una cullerada sopera de farigola i sal i pebre al gust. Això ho remenem bé, que s'impregni tota l'arrel, tot el tubercle d'aquestes espècies, i les posem en una plata de forn, que quedin ben repartides, i les enfornem a 200 graus 20 o 25 minuts. I això és un acompanyament ideal. I també es poden fer a l'air fryer, ara aquestes màquines que estan de moda, que gasten molta menys energia que el forn. En el format, en el programa de patates fregides, també podeu fer aquestes xips de moniato. I són realment molt bones, us les recomano.
Deies que el moniato, encara que es peli, igualment recomanes rentar-lo?
Sí, a veure, és un tubercle, no? El tenim a terra, llavors és molt interessant que el rentem molt bé. Podeu no pelar-lo i fer-ne chips estil patates deluxe, saps? Que porten la pell.
Sí.
La pell és fineta, és com la de la patata, es pot menjar. El que passa que té una textura bastant aspra, llavors no a tothom li agrada. Si són ecològics, de totes maneres, els podeu menjar amb pell si us ve de gust. Però jo rentar-lo sí que jo crec que s'han de rentar molt bé perquè tenen bastanta terra, el seu un aliment que s'elabora sota terra, diguem, no? La natura ens el fa sota terra. Per això té tants minerals, Sílvia, perquè es nodreix directament de la terra, en contacte directe. I aleshores conté aquests minerals per això.
Doncs ara podrem entomar molt millor aquesta tardor 2021 amb aquests aliments imprescindibles que ens has comentat i acompanyar els nostres àpats d'aquests xips de moniato. Astrid Barquer, moltes gràcies i en 15 dies hi tornem.
En 15 dies hi tornem i parlarem de la nostra salut intestinal, Sílvia.
Fantàstic, una abraçada.
Fins llavors, adeu, gràcies.